Pràcticament 8 minuts ens separen del punt de les 9 del matí. Temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia. El quart trimestre de 2023 s'ha tancat el Vallès Occidental amb 602 denúncies per violència contra les dones, una xifra que, però, suposa un descens del 13% respecte al trimestre anterior, quan la dada va ascendir fins a les 692. A Sabadell s'han registrat 199 denúncies del partit judicial, de les quals la seva majoria han estat per denúncia de la víctima. Què més ens diuen les dades? Ho repassem en aquest informe amb veu de Júlia Ramon i Pau Duran.
Quin ha estat el comportament de les denúncies?
Les denúncies han baixat respecte del trimestre anterior a totes les unitats territorials, tot i que el descens al Vallès Occidental és superior a la resta de partits judicials. A la comarca ha baixat en un 13%, mentre que a Catalunya ho ha fet en un 6,9% i a la província de Barcelona en un 7,1%. A més, és dels únics territoris on es registra un descens de les denúncies presentades respecte del mateix període de l'any passat.
I quins són els delictes més habituals?
Durant el quart trimestre s'han registrat poc més de 700 delictes, una de les dades més elevades de la sèrie històrica. 6 de cada 10 delictes tenen a veure amb lesions lleus, mentre que una de cada 10 fa referència al trencament de penes. Una de cada 10 delictes contra la llibertat i la integritat moral.
Més de la meitat de les ordres de protecció denegades.
A Sabadell, durant el quart trimestre de l'any passat, s'han denegat 27 ordres de protecció, cosa que suposa un 55% de les que s'han demanat. Només 22 s'han acceptat. Al Vallès Occidental, les dades són molt similars a Sabadell, amb només 4 de cada 10 ordres de protecció acceptades. Una dada que es viu similar arreu de Catalunya, però que contrasta amb les registrades arreu de l'Estat, on pràcticament 7 de cada 10 ordres de protecció són acceptades.
Com han acabat els procediments judicials?
Doncs el sobreseïment provisional dels procediments judicials és la fórmula més habitual en què acaben els casos. En qualsevol cas, la proporció de sentències condemnatòries és molt superior al que registra la mitjana provincial i a la catalana. Al Vallès Occidental, un 14% de les sentències són condemnatòries i a Sabadell ho són un 20%.
I comentem aquestes dades a aquesta hora conversant amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Com podem analitzar aquest descens de les denúncies durant el quart trimestre de 2023? Què creieu que ho explica?
Jo no li donaria més importància. Pot ser una cosa puntual i que després, durant aquest primer trimestre del 2024 i segon trimestre del 2024, tornem a les estadístiques d'abans. Perquè, de fet, en el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, a partir del gener del 2024, ens estan entrant moltes designes d'advocats i advocades i advocada d'ofici fa moltes assistències als dies de la seva guàrdia. Jo ho atribuiria a un tema puntual i caldrà veure si això es repeteix al llarg del primer trimestre del 24, segon trimestre del 24, que crec, per les dades que tenim al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, crec que serà una situació puntual.
Clar, és veritat que estem parlant d'un descens, però estem parlant de 600 denúncies i, per tant, seguim en xifres molt altes, no? Si ho comparem amb anys enrere, on parlàvem de 400, 500... De fet, el darrer trimestre estàvem amb aquest rècord de les 692, per tant, entenc que segurament també podria ser que ens estiguéssim posant a lloc.
Sí, efectivament, perquè quan es va signar el protocol del Consell de l'Advocacia Catalana amb el Departament d'Interior i amb el Departament de Justícia, en el que es feia molta força en que es peticionés l'advocat i advocada d'ofici o particular des del mateix moment en què la víctima entra per la porta de la comissaria de Mossos o policies locals, jo crec que això és el que realment ha donat que les xifres hagin augmentat, si ho comparem amb 2 i 3 anys anteriors. El fet de que la víctima tingui advocat i advocada d'ofici o particular des del minut zero, jo crec que això ha portat els números a on estan ara. Sí.
Per tant, no ho hem d'interpretar com un fet que pugui haver un retrocés en el sentit que les dones no s'atreveixin tant a denunciar.
No. I si jo tingués uns altres números des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell a partir del gener, et diria, doncs sí, mira, i està havent-hi un retrocés i a més és mantingut, però els números que nosaltres, les estadístiques en designacions d'advocat i advocada d'ofici, no ens fan pensar res més que això pugui ser un fet puntual.
I el tema de les ordres de protecció, Com ho hem d'analitzar? És a dir, per què hi ha aquestes diferències i què passa exactament amb aquestes ordres de protecció? I també quina incidència poden tenir? Perquè jo entenc que si una víctima fa el pas de denunciar, arriba fins a un jutjat i no li donen aquesta ordre de protecció, la sensació de no em creuen, no estan al meu costat, deu ser molt important, no?
Sí, però, a veure, aquestes estadístiques de 56% i 44% de negacions i aprovacions és la mateixa estadística que sempre hem vingut mantenint a Sabadell. Sempre hem estat en aquestes estadístiques. I, a més, coincideix amb la realitat que jo, com a advocada d'ofici, em trobo en el dia a dia dels jutjats. És a dir, quan jo vaig a fer una assistència al jutjat de violència de gènere el dia de la meva guàrdia, em trobo que és aquesta l'estadística que jo tinc. És a dir, un 60% d'ordres denegades i un 40% d'ordres concedides. Però també aquí hi ha altres motius. És a dir, també s'ha de tenir en compte l'afectació que té els casos que sobreseeixen, és a dir, bé perquè la víctima no vulgui continuar amb la seva denúncia, amb el procediment, doncs, per exemple, perquè és la primera vegada que succeeix un fet puntual, és un fet d'escassa gravetat, i llavors la víctima, en el moment en què entres a la sala de vistes, que ja s'està incoant el seu procediment, doncs decideix o bé retirar la denúncia o bé acollir-se al seu dret a no declarar. Per tant, hi ha un cúmul de circumstàncies que també fan baixar aquest percentatge d'ordres denegades envers ordres concedides. Jo crec que és un cúmul de factors. Però sí, les estadístiques que han donat és que coincideix exactament amb la realitat amb què jo em trobo el dia de la meva guàrdia quan estic fent assistències. Sí.
Clar, però aquest sobreseïment dels casos, que al final és pràcticament l'àmplia majoria dels casos, no?, que arriben en aquest punt, per què es pot produir? És a dir, aquí és perquè no està ben fonamentat d'alguna manera? Perquè què
no.
pot portar aquest sobreseïment?
No, aquest sobreseïment de casos, la majoria, per la meva experiència personal, la majoria de sobreseïments es dona per les circumstàncies personals de la víctima. Primer, es dona molt amb víctimes que denuncien per primera vegada. És la primera vegada que posen una denúncia, no s'han atrevit mai fins ara a fer aquest pas, i això pesa molt. Potser la primera vegada sí que acabes, doncs, que elles s'acullen en el seu dret a no declarar, però evidentment la segona vegada això ja no passarà, o no passarà tant. Un segon ordre de casos seria, doncs, per les circumstàncies econòmiques de la víctima. Doncs, si és una víctima amb nens petits, que no té xarxa familiar al seu voltant, és a dir, és una persona que ve d'un altre país, no té xarxa familiar que la pugui apoyar. Generalment, si la situació econòmica d'aquella família, només l'home treballa, el preu del lloguer, és a dir, és un cúmul de circumstàncies econòmiques, personals i familiars de la víctima que fa, doncs, que, bueno, elles t'ho diuen com li dono una altra oportunitat, que no és realment això, donar una altra oportunitat, sinó que és que jo he analitzat fredament les dades econòmiques, familiars i personals que jo tinc i no tinc més remei que tornar amb el presumpte agressor, perquè jo sola no me'n podré sortir. Llavors aquí falta xarxa de recursos, però recursos directes, recursos que funcionin, perquè clar, si tu, quan en el moment que tu tens una víctima i la víctima t'està traslladant, clar, jo què faré? Si només treballa ell, jo tinc dos nens petits, no puc ni anar a treballar, com em buscaré feina? Llavors, clar, necessiten suport, però suport immediat. Vull dir, no els hi val que els hi diguin, sí, bueno, sí, ara això, et buscarem feina, ara et buscarem un... No, busquem-ho ara. Vull dir, jo no puc estar dos o tres mesos sense saber què serà de la meva vida. Vull dir...
Per tant, al final hi ha un cas de dependència econòmica que
sí,
fa que no puguin deixar l'home, no?
Sí, és així. I després que els recursos de les administracions públiques, elles... No són immediats i elles, les víctimes, no perceben aquests recursos com a immediats. i això els hi fa molta por. Això els hi fa molta por.
No sé si els mitjans de comunicació aquí a vegades també tenim un pes, no?, en la força que pugui sentir o no la dona a l'hora de denunciar. El cas Dani Alves, creus que podrà tenir alguna incidència a curt o llarg termini?
Home, el cas Dani Alves ajudarà a reforçar aquesta idea de que sí, la víctima és una situació dura per la víctima, ha de passar un periple, perquè això no ho negarem, és a dir, una víctima que denuncia és un acte de fortalesa i de valentia, val? Perquè és un periple llarg, psicològicament molt dur, d'incertesa econòmica, familiar, etc. Però sí que el cas de Dani Alves serveix per afiançar aquesta idea de que, ostres, no és impossible, vull dir, hi ha una estadística elevada que la gent, les víctimes denuncien i les víctimes proven les seves agressions i, per tant, surt sentència condemnatòria, que, de fet, a Sabadell he vist que les estadístiques de les sentències condemnatòries estan força bé comparades amb Espanya i comparades amb la resta de Catalunya.
Sí, les tenim en un 20%, però, clar, jo t'ho deia més en el sentit, Eulàlia, que al final és el carrer. No, ara mateix és al carrer i han estat, segurament des de l'opinió pública, ho faig servir aquest terme, i només 4 anys i mig, no?
Sí, però, per exemple, si a mi em fes aquesta reflexió una víctima a la que jo estic assistint en aquell moment, li diria que el fet que estigui al carrer és perquè la pena ha estat baixa, perquè s'ha apreciat un atenuant de reparació del dany causat, reparació econòmica del dany causat. Clar, aquí ja entraríem a valorar si cal modificar aquesta legislació, no? Perquè una persona que té diners i pot reparar, entre cometes, econòmicament el dany, pot gaudir d'aquesta atenuant, i en canvi una persona que potser no tingui diners no podrà gaudir d'aquest atenuant i, per tant, no estarà 4 anys i mig, sinó que estarà el doble, m'entens? Llavors, clar, aquí entraríem a valorar altres coses, però fins aquí la lectura que es pot fer també és positiva, és a dir, la víctima ha denunciat, se l'han creguda, l'han condemnat. El que passa que, bueno, potser ja entraríem en un altre debat de si cal reformar la legislació, perquè fins a quin punt pot ser un atenuant que una persona amb una situació econòmica favorable pot gaudir d'un atenuant per la reparació del dany, la reparació econòmica del dany. Bueno, això ja seria un altre debat, però en el sentit de que ha denunciat, se l'han cregut, l'han condemnat, jo crec que això és una visió positiva fins aquí.
Sí, el que passa que potser públicament s'ha vist més com un si pots pagar-ho, no passa res.
Sí, sí,
no?
És així, eh? És així. És que és així. El que passa que, clar, jo com a advocat d'ofici, no veiem aquests casos. És a dir, la realitat dels jutjats no és una víctima un agressor amb diners que pot, m'entens? No, la realitat que veiem són situacions econòmiques molt desfavorables.
Val. Doncs, Eulàlia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la degana del Col·legi d'Advocacia de Sabadell per comentar aquestes dades i també els temes d'actualitat. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.